La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. En esta última edición del año 2024 comenzaremos informando sobre la convocatoria de una manifestación para exigir responsabilidades a los culpables por la gestión de la Dana del pasado 29 de octubre. Buenas tardes, Josep Martínez.
Bona vesprada, Enrique. Iniciem el programa de avui convocant a una nova manifestació sota el lema Mazón Dimissió. I serà el pròxim diumenge 29 de desembre a les 6 des de la plaça Sant Agustí de València. També hi ha convocatòria a la CANT, la Isida és també a les 6, en este cas des de la Casa de les Bruixes. Per què ens tornem a manifestar? Perquè el 29 de desembre farà 2 mesos que a les valencianes i als valencians ens va caure el cel damunt. El 29 d'octubre va començar el pitjor episodi de la història de les ignomínies polítiques i de les tragèdies humanes del País Valencià, amb centenars de víctimes i milers de persones afectades. Passen els dies, passen els mesos i seguim estant de dol per les més de 200 persones mortes i les que encara estan desaparegudes. I seguim amb ràbia perquè sabem qui són els responsables de la tragèdia, Carlos Mazón i el seu consell. Benvinguts i benvingudes a l'última emissió d'enguany del Deu de Santa Teresa. En el programa d'avui, Adelí Martínez entrevistarà Patri Teruel i Dolça Flors, de Famílies pel Valencià. A continuació, el mateix Adelí ens portarà, com ja és costum, la secció En roig al calendari i, finalment, la companya Núria Cerveró i jo mateix vos explicarem l'agenda per a les pròximes setmanes. Adelí Martínez.
A la tornada de les vacances de Nadal, les famílies seran cridades a votar per determinar quina és la llengua base en què volen que els seus fills i filles estudien. Són moltes les incògnites que hi ha respecte, per això aquesta setmana parlem amb Patri Teruel i Dolça Flors, membres de l'associació Famílies pel Valencià de la Plana Alta. Hola a les dos.
Hola, bon dia.
Bon dia.
En primer lloc, ens agradaria saber com naix Famílies pel Valencià i com s'organitzeu.
Famílies pel Valencià som un grup de famílies preocupades pel futur de l'educació dels nostres fills i filles, perquè veiem en perill que puguen estudiar en valencià. És un moviment que naix a València i des de que naix, gent d'arreu del país anem contactant amb ells per a iniciar els nostres grups en les nostres comarques i treballar conjuntament.
A grans trets, què defenseu Famílies pel Valencià?
El nostre objectiu és claríssim, és defensar el dret dels nostres fills i filles a estudiar en valencià a l'ensenyament públic i exigir a l'administració pública que garantisca aquest dret que ara mateix considerem que està en perill.
I quina relació teniu amb entitats que des de fa dècades promouen l'ensenyament en llengua pròpia, com Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana, Acció Cultural o Intersindical Valenciana?
Nosaltres com a Famílies pel Valencià som una agrupació autònoma, però sí que s'ha fet contacte amb totes aquestes entitats que considerem germanes i que van en la mateixa línia que nosaltres. S'han programat algunes activitats conjuntament amb elles i la relació és bona i cordial.
Fins ara, quina és l'acollida que heu percebut des de la vostra formació?
L'acollida ha estat excel·lent. Ara mateixa som més de 7.500 famílies les que ens hem adherit a Famílies pel Valencià i més de 150 associacions de famílies arreu de tot el país. Des del primer moment que es va llançar la proposta a xarxes, de seguida es van multiplicar seguidors, seguidores, compartir, tal. S'estan fent centenars de xerrades arreu del país, per tant, estem molt satisfets i satisfetes amb l'acollida.
Passem ara a parlar de la votació i les implicacions que tindrà, que és la Llei de Llibertat Educativa.
La Llei de Llibertat Educativa és una llei que té en compte l'aspecte lingüístic de la llengua en la que se porta a terme l'ensenyament. És una llei que no té en compte cap tipus de criteris pedagògics, sinó que simplement se preocupa pel tema lingüístic. Dona una suposada llibertat a les famílies per a triar en quina llengua estudiaran els seus fills i filles. Com després vos explicarem, no és exactament així. Ens preocupa especialment aquesta llei perquè atenta especialment contra l'ensenyament i l'ensenyament en valencià, ja que posa el valencià i el castellà en la mateixa cistella, en les mateixes condicions, quan se sap que el valencià és una llengua minoritzada i que, per tant, s'ha de tindre especial cura per a que no morga, no? I per a que els nostres fills i filles tinguin garantit este dret a estudiar la seva llengua.
I quina diferència respecte a la distribució de llengües hi ha entre el model actual i el que es vol implantar?
Ara tenim el model de plurilingüisme i, a més, un programa únic per a tot el País Valencià, que és el PEPLI, en el qual el consell escolar de cada centre educatiu, en el que s'han representat alumnat, famílies, professorat i personal d'administració i serveis, decideix quin és el percentatge que es dona a cada llengua, sempre mantenint un mínim d'un 25% de cadascuna de les llengües. Això ara, per exemple, es veu trencat, ja que a les zones castellanoparlants, com a màxim, n'hi haurà un 10% de valencià. No es pot triar el 10% de què és, sinó que aquest 10% màxim és en valencià, la resta serà en castellà, i després el percentatge entre el 15 i el 25 que es decidisca d'anglès. Ara, amb el model plurilingüe, tot el centre té el mateix percentatge de distribució de llengües, per tant, n'hi ha una continuïtat i una coherència al llarg de tot el projecte educatiu de l'escola, que a més se coneix amb anterioritat. Per tant, en el moment en què tu matricules el teu fill i filla, saps cada escola quina distribució té respecte a les llengües, coneixes el projecte lingüístic. Amb la nova llei no serà així, sí que n'hi haurà un mínim de 25% en castellà o en valencià en les zones valencianoparlants, però, com ja he comentat, en les castellanoparlants no. S'està dient que és una certa tornada al model de les línies que n'hi havia anteriorment al plurilingüisme, però realment no és així, perquè com a màxim, amb aquest model que s'instaurarà a partir del curs que ve, com a màxim tindrem un 50% de valencià. No existirà una immersió lingüística. En el model de línies com en l'actual, se pot portar a terme un projecte experimental d'immersió lingüística a infantil, que aquesta nova llei de llibertat educativa també desapareix. Només se mantenen els projectes experimentals en anglès, però en valencià no. I la part importantíssima, amb el model de línies, sabies quin centre tenia línia en valencià, línia en castellà, i podies decidir prèviament. Per tant, jo crec que ahir sí que n'hi havia realment llibertat. Podies escollir si valencià o castellà abans de matricular el teu fill. Ara no és així.
Centrant-nos en les votacions, què, com i quan votaran les famílies?
Serà una votació telemàtica. El que votaran serà la llengua. A través de la pregunta, que serà esta, preguntaran quina és la seva preferència respecte a la llengua base d'educació. I existiran dues opcions, valencià o castellà. Les famílies votarem esta llengua de preferència i la votació en principi serà a finals de gener, tot i que encara no tenim data concreta. I aquest curs, per implantar-se la llei en aquest moment, la votació la faran totes les famílies que tinguin alumnes escolaritzats en aquest moment, des dels alumnes de 3 anys fins als de primer de batxillerat. I la resta de les famílies ja votaran en el moment de la matrícula.
I en aquesta votació s'estableix un mínim de participació per a validar les votacions, i que corre amb les famílies que no voten?
N'hi ha moltíssimes incògnites, però de moment tota la normativa que coneixem no estableix cap mínim de participació en cap cas. Per tant, perfectament entenem que podria ser que votaré una o dos o tres famílies d'una aula, d'una classe, i aquestes decidiren, perquè no s'estableix en cap lloc. I el que sí que diu és que aquelles famílies que no voten o en les quals els dos progenitors, cadascú, votaré una cosa diferent, que pot passar, vull dir que un progenitor vote castellà i l'altre vote valencià, en aquest cas s'anul·larien els vots en cas de que n'hi hagués votacions discordants entre les persones progenitores. I en el cas d'aquestes persones i els que no voten, és el propi centre, una vegada ja establertes les llengües base de la unitat o les unitats que disposa el centre, qui distribuirà a l'alumnat segons el seu criteri en llengua base en castellà o llengua base en valencià.
I quan voten les famílies de l'alumnat que comencen 3 anys el curs que ve?
Doncs aquestes famílies votaran quan facin la matrícula. En el moment de la matrícula hauran d'establir quina és la llengua base que volen per als seus fills i filles. Passa una cosa que fins ara no passava,
pensava, que és que les famílies que matricularan l'any que ve no sabran en quina llengua base estudiaran els seus fills i filles, no tindran este dret a tria, que abans sí que existia quan tu podies conèixer el pla lingüístic del centre.
I què diu la llei de les escoles concertades i privades?
La llei parla de les escoles públiques i privades concertades, és a dir, totes aquestes escoles funcionaran de la mateixa manera a través d'aquestes votacions que vos hem explicat. De les escoles privades sí que no parla i entenem que el seu funcionament continuarà sent autònom i establiran ells les seues normes lingüístiques de centre.
I com es distribueix a l'alumnat segons la llengua que trie?
Les famílies, com hem dit, votaran, llavors en funció d'aixos vots s'establiran els percentatges de persones que han triat una llengua o l'altra i és una majoria simple, és a dir, sempre que n'hi hagi 50 més 1 que hagin triat una llengua i serà la llengua a determinar. Què passa en el cas d'empat? Si n'hi ha 50% de persones que han triat una llengua i l'altra, doncs anirà establert per les zones de predomini lingüístic que marca la web. És a dir, en el cas, per exemple, de la Plana Alta, que és zona valencianoparlant, en el cas d'empat, la llengua base seria el valencià, però en el cas de les comarques de l'Alt Millars o de l'Alt Palància, que és zona de predomini lingüístic castellà, en el cas d'empat quedaria establert el castellà. Fiquem, per exemple, una aula de 25 alumnes, si 13 alumnes trien la llengua A i 12 trien la llengua B, n'hi ha una majoria de llengua A, per tant, quedaria establerta en aquesta unitat la llengua A i n'hi hauria 12 famílies de les quals no s'ha respectat la seva tria. Però si anem a una escola amb dues línies, amb 50 alumnes, només de 50 que 13 trien una llengua s'ha de respectar, s'establirà un grup amb aquesta llengua, per tant, pot hi haure fins a 12 alumnes també que vagin a una llengua que no han triat.
Si tenim en compte l'últim exemple que ens has posat, en un nivell amb 50 alumnes, si 37 trien valencià, 12 d'aquests alumnes hauran de passar a l'aula en castellà. Com es fa aquesta distribució?
La llei estableix que aquests alumnes seran escollits a partir dels criteris de prelació, que són els criteris que s'utilitzen també per a les matrícules i per a decidir si els xiquets i les xiquetes tenen lloc a l'escola que han triat. I aquests criteris són els següents. Se van establint per cada criteri una sèrie de punts. Llavors, al final de sumar tots aquests punts, la persona que té més punts té preferència per a la tria que ha tingut i els que tenen menys punts se'n van al grup que no han escollit. Estos criteris són el nombre de germans i germanes al centre, que serien 15 punts per cada germà o germana. El segon que puntuaria seria el domicili de l'alumne, és a dir, si estan en zona preferent del centre o no, que serien entre 5 i 10 punts. Alumnat que tingui alguna discapacitat, que tindrien entre 4 i 7 punts. Les famílies que tinguin un títol de família nombrosa, que tindrien entre 3 i 5 punts. Les famílies monoparentals, que també tindrien un total d'entre 3 i 5 punts. I després, en cas de que n'hi hagi xiquets i xiquetes que empaten, tot i tindre tots aquests punts, encara així tinguin la mateixa puntuació, el desempat serà a partir d'un sorteig en les lletres del primer i del segon cognom. Se faria un sorteig, igual com se fan les matriculacions, i la persona que guanya aquest sorteig podrà anar a la llengua base que hagi escollit. Per suposat, nosaltres considerem que tots aquests criteris no tenen cap tipus de base pedagògica i que és un sistema totalment injust perquè deixa a la sort o a la teva situació familiar concreta el poder gaudir o no del dret d'estudiar en la llengua que tu has triat. És a dir, a més, és un tema de sort que precisament a les famílies de 3 anys, per exemple, ens pot afectar per partida doble, perquè són els mateixos criteris que se gasten les matrícules. És a dir, si jo no he tingut sort per anar a l'escola que vull, tampoc tindré sort després per a que me posen la llengua base que vull en cas de que hagi de triar, perquè si no tinc punts per a una cosa, tampoc els tindré per a l'altra.
Què pot fer una família que tria una llengua i no respecta la seva tria?
La llei, per exemple, en les zones castellanoparlants, diu que en el cas de que un gran nombre de persones trien i valencià, establirà els mitjans per a que puguem fer-ho. Nosaltres tenim clar que això no passarà, que no es garantirà aquest dret, per tant no tindran aquesta possibilitat, perquè com no n'hi haurà cap aula en València, doncs no podran matricular els seus fills en València. I en el cas de les zones valencianoparlants, que sí que pot passar que n'hi hagi aules en castellà o aules en valencià, hem consultat a inspecció i ens han informat que es podria sol·licitar una millora de matrícula o un canvi de centre, però això seria només en cas que n'hi haguera vacants. No es garanteix el dret a estudiar en l'escola del teu barri ni en l'escola que tu has escollit per als teus fills i filles, sinó que hauries d'anar allà on quedaren vacants en la llengua que tu vols en la que estudien els teus fills.
L'alumnat continuarà amb el seu mestre o mestra de referència?
Això és una cosa que no es pot garantir, ja que forçosament hi haurà canvis de grups, ja que els criteris pedagògics deixen d'existir a l'hora d'establir aquests grups i passa a ser simplement un criteri lingüístic el que fa que se distribuïsquen els xiquets i les xiquetes en els diferents grups. Per tant, és fàcil que una tutoria l'any que ve s'hagi de desfer
per a poder complir en este criteri lingüístic que s'estableix.
I si el meu fill o filla repeteix de curs o canvia d'escola, continuarà la llengua en la que estava sent escolaritzat?
Doncs tampoc es pot garantir, perquè com la tria es farà per cada aula, no per cada nivell ni per tot el centre, sinó que dintre d'un mateix centre podem tindre un tercer en castellà, un tercer en valencià, dos quarts en castellà, dos cinquens en valencià. Cada classe tindrà la seva pròpia llengua base, doncs en el cas de repetició no es pot garantir que el curs que ve per darrere del que va el meu fill o filla sigui en la mateixa llengua en la que en un principi he escollit o estava matriculat, i en el cas de canvi de centre el mateix, on hi haguem vacants és on es podrà matricular el xiquet o xiqueta.
I què passa amb l'anglès? Com es decideix el percentatge d'hores donades en aquesta llengua?
Aquesta decisió pensem que recaurà sobre el Consell Escolar en funció d'unes taules que la llei estableix que deixa triar entre un 15 i un 25% d'anglès. Tot i això no ho tenim clar perquè la llei tampoc ho deixa clar. A banda, les zones castellanoparlants només deixen vehicular en anglès una altra assignatura, és a dir, el valencià limita només a l'assignatura de valencià, en canvi sí que dona l'opció de que es vehicule en anglès alguna de les altres matèries. Igual com passa amb els projectes experimentals en valencià, ara mateix ja han deixat de funcionar i no dona peu a que això pugui existir, en canvi sí que deixa la porta oberta que puguen existir aquests projectes experimentals en anglès. Per tant, és una llei en contra de la possibilitat, no, d'ampliar l'ús del valencià dins de l'escola.
I podem garantir que continuï el programa Xarxa Llibres?
Evidentment no, perquè ara ja la despesa en tots els centres està feta en els llibres amb una llengua determinada, i si ara es produeix un canvi, portarà a terme una despesa econòmica que creiem que ara mateixa ni està pressupostada ni la Generalitat i la Conselleria d'Educació estan preparades per fer. Per tant, considerem que perilla el programa Xarxa Llibres, però és que no és només això. Hi ha molts centres que des de fa anys estan treballant sense fer ús del que són el material didàctic del llibre de text, sinó que han creat els seus propis materials, que ha costat anys i molt de treball d'elaborar i realitzar, i per tant també es veu en perill tota aquesta feina feta per els centres d'elaboració de materials, ja que podria canviar la llengua d'aquestos.
I com es distribuiran els xiquets i xiquetes amb necessitats educatives?
Per a aquest alumnat, la llei estableix que ells poden triar llengua i s'adscriuen directament a la llengua escollida. Això, per una banda, preocupa perquè, com hem dit abans també, no existeixen ni els criteris pedagògics, és a dir, pot passar que si en un nivell tercer de primària hi ha 5 xiquets amb necessitats educatives especials, tots trien la mateixa llengua base i, per tant, tots vagin a parar a la mateixa aula amb la sobrecàrrega que això pot suposar per a la tutoria i la dificultat a l'hora d'impartir les assignatures i totes les dificultats pedagògiques que això comporta. A banda, l'alumnat, per exemple, d'aula CIL, que tenen el seu temps lectiu en aula CIL i després passen una sèrie d'hores en una aula de referència, tampoc se pot garantir que l'aula de referència del seu nivell sigui la llengua base que han triat. Per tant, ells tampoc tenen garantit el seu dret a triar en la llengua escollida.
I com es faran els reagrupaments de primer, tercer i cinquè de primària que es fan en moltes escoles per a igualar les característiques dels grups d'un mateix nivell?
Com ja hem esmentat, ara el principal criteri per a la formació de grups deixa de ser pedagògics i equitatiu, sinó que simplement és la llengua escollida. Per tant, si dels dos tercers de primària que tinc al centre, un és en castellà i l'altre és en valencià, òbviament, quan acaben quart, no podré fer aquesta barreja de grups i hauran de continuar amb el mateix grup amb el que estaven. A més, també dificulta les activitats internivell en tot el centre, ja que dintre del mateix centre n'hi haurà aules amb una llengua i aules amb l'altra, per tant, dificulta el poder barrejar grups, poder realitzar activitats conjuntes, ja que les llengües bases seran diferents.
Moltes famílies que no tenen clar el seu vot, què els diríeu per a què triaren l'opció de valencià?
En primer lloc, que és un dret dels seus fills i filles, tal com diu la LUEB, conèixer i ser capaços d'utilitzar oralment i per escrit el valencià en igualtat de condicions que el castellà. Això, segons les persones expertes, no és que ho diguem nosaltres, no? Sinó que n'hi ha un informe de la Universitat de València que ho diu i persones lingüístiques, només es garanteix amb un ensenyament que tinga el 50% com a mínim de la llengua minoritzada, que en el nostre cas és el valencià. Aquesta llei tracta el valencià i el castellà en igualtat de condicions, i tots i totes sabem que la nostra llengua, el valencià, no està en igualtat de condicions al castellà, ja que és una llengua minoritzada. No podem viure plenament en valencià, no tenim un ús ni institucional, ni social, ni cultural, ni de cap mena. Per tant, l'escola és l'únic lloc on es pot compensar aquesta desigualtat que la nostra llengua hi viu. Per tant, si vull que el meu fill i filla sigui capaç de poder parlar, escriure i ser competent en valencià només es pot garantir si té com a llengua base el valencià amb el 50% de l'horari lectiu en valencià. A més, hem de dir que el valencià sempre suma, mai resta. Els nostres arguments sempre són en positiu. Forma part de la nostra riquesa cultural com a poble. El model d'escola en valencià és un model d'èxit des de fa més de 40 anys. El fet de ser bilingües des del naixement ens obri la porta a poder aprendre altres llengües i amb més facilitat. Permet una integració completa d'aquelles persones que venen de fora al poder parlar la nostra llengua. Ens obri portes en el món laboral, ja que podem accedir a treballs en llocs públics o fins i tot podem anar a treballar a altres territoris que tenen també la nostra llengua com a llengua pròpia. I no existeix absolutament cap argument per a dir no al valencià. El valencià sempre suma, mai resta.
Políticament Compromís, de la mà de diverses entitats, ha iniciat un recorregut judicial que ha acabat al Tribunal Constitucional. Què espereu al respecte?
Esperem ser optimistes. Com hem esmentat, és una llengua, que hi ha una llei que atenta tan frontalment contra una llengua minoritzada com és el valencià i que la Constitució diu que s'ha de protegir com a llengua pròpia. Per tant, confiem en que aquest recurs tiri endavant el més aviat possible, perquè ells han tingut molta pressa per implantar aquesta llei en tot l'ensenyament a la vegada, en lloc de fer-ho progressivament. El curs que ve entra en tot l'ensenyament obligatori a la vegada i esperem que el Tribunal Constitucional es doni pressa i la paren el més aviat possible.
Per anar acabant, quines són les accions en les que s'heu centrat des de la vostra creació i com enfocareu la resta del camí?
Nosaltres fins ara estem organitzats a través dels grups de les comarques i cada comarca funciona de forma bastant autònoma i va triant quines són les accions que resulten més efectives per a la seva zona i la població que tenen. En el nostre cas, com en el cas de moltes altres comarques també, s'estan organitzant xerrades als centres, s'estan fent els contactes amb les AFES i amb els equips directius de les escoles per a informar de la nostra existència. S'està fent difusió dels nostres materials. A la nostra web podeu trobar tot tipus de material imprimible per a realitzar xerrades als vostres centres, per a informar-vos vosaltres com a famílies a casa. Després s'estan realitzant també activitats més lúdiques com la campanya de Cims pel Valencià, en la qual en diferents comarques s'han convocat excursions per a les famílies per a reivindicar aquest dret a parlar i a ser educats en valencià. Aquí en Castelló el que estem fent és organitzar xerrades per districtes que les desenvoluparem sobretot a partir de la tornada de vacances per intentar arribar al màxim d'escoles. Per tant, aquesta informació també la podeu trobar a la web de Famílies pel Valencià, que tenim un calendari amb totes les xerrades i els actes que se van fent i podeu informar-vos per a veure on podeu anar a informar-vos i acudir per a tindre més detalls i resoldre tots els dubtes que tingueu sobre l'aplicació d'esta nova llei.
Hem tingut avui amb nosaltres a Patri Teruel i Dolça Flors, membres de l'Associació de Famílies pel Valencià de la Plana Alta. Gràcies a les dues per la vostra assistència.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
La barrancada del 29 d'octubre també va afectar als nostres músics, moltes vegades amb pèrdues d'instruments i d'equipament considerables. A tall d'exemple, vos volem parlar del cas d'Urbària Rurana, formació de música folk d'arrel valenciana i mediterrània, en actiu des de 1990. Urbària Rurana ha patit molts anys als dos llocs on solen treballar, una a Massanassa i una altra al Raval d'Algemesí. Aquest últim es tracta de 300 Audio, empresa dedicada a la sonorització de concerts i estudi de gravació, però n'han passat molts artistes, com els mateixos Urbalia Rurana, Òscar Griz, Kepa Junquera, Pep Botifarra, Carles Denia o Rafa Xambó. L'empresa és propietat de Bernat Pellicer, percussionista del grup, que ha iniciat una campanya de recaptació de fons per ajudar a recuperar 300 àudio. Si voleu col·laborar, heu d'entrar a la plataforma GoFundMe. Recentment, la banda ha publicat en xarxes l'agraïment a col·legues i entitats com el col·lectiu Ovidi Montllor i el Centre Artesà Tradicionaris de Barcelona per l'ajuda oferida als músics afectats per la dana. A més, anuncien el retorn als escenaris. Dissabte 28 participaran junt a 15 artistes al concert pels Innocents en Alaquàs, que organitza el col·lectiu Ovidi Montllor a benefici dels músics afectats per la dana. Serà a les 7:30 a l'Ateneu Cultural i Esportiu de la localitat de l'Horta Sud. Després oferiran tres concerts de l'espectacle Cançons Valencianes de Nadal, on interpretaran les cançons que formen part del seu llibre CD del 2019, Cançons Valencianes de Nadal, Pastorets i Pastoretes, àlbum il·lustrat per Bromera Edicions. Els concerts seran diumenge 29 a les 6 a la carpa de la plaça de les Pesqueres del Poble Nou de Benitatxell. Dilluns 30 continuaran a la Marina i actuaran a les 5:30 a l'Auditori del Centre Social de Dénia. I divendres 3 de gener el concert serà a les 6 al Centre Cultural Ausias Marc de Polinyà de Xúquer. Escoltem ara el tema Maria anava partera, que forma part del treball Cançons Valencianes de Nadal, Pastorets i Pastoretes, tema que sonarà en els propers concerts d'Urbàlia Rurana.
Maria anava partera i en el portal va parir, i Sant Josep es mirava aquell infant tan polit. Fita et en un pessebre perquè no tenien llit. La marquesa li fa el llit, quin llit tan encortinat, tot enramat de violes, els pilars eren de sucre, els llençols de codonyà. Cada mosca que passava se n'enduia la meitat. Passa una, passen dos, passa Sant Roc en el gos, Sant Antoni en el porquer i l'abuelo Colomer. Tots els peixos de la mar acudiren a ballar. Així el més xicotet ballava més garrider en la cueta torpeta i feia una passadeta. Després vingueren les monges i en les monges els canongers. Els canongers de la Seu, de la Seu i el Micalet, ai, quin soroll de campanes, de campanes i masclets. Allà venen bous i vaques i gallines en sabaters, i galls en caporutxets, i una lloca en sis pollets. La lloca feia clop-clop i la tiraren al foc. Els pollets feien piu-piu i els varen tirar al riu.
I ara vos fem un avançament de les activitats que hi haurà a Carrevolta en les pròximes setmanes. En primer lloc, vos recordem que fins al 17 de gener, en la primera planta, podeu veure l'exposició Obra Pictòrica d'Isabel Guirau. I ja passem al 2025 i el 4 de gener, a les 8, dins de les Carcosa Sessions, triple concert amb Les Salvatges, Sad Boys i Los Bikini Girls. Dijous 9 de gener a les 19 hores, lectura col·lectiva oberta de poemes de Vicent Andrés Estellés i projecció del vídeo La Terra d'Estellés. La mateixa setmana, dissabte 11, a les 6, presentació del nou Vicembra del celler Casa de los Frailes, situat a Fontanars dels Alforins. I a les 19:30, dins d'un cicle de concerts que està organitzant l'Euskaletxea de València, ara que compleix 75 anys, actuaran els bascos Gailu i la valenciana Comando Autònom com a telonera. La setmana següent, dimarts 14 a les 19 hores, trobada amb les veus, que és un espai obert a l'experiència d'escoltar les veus, veure-les, olorar-les o sentir-les. Facilita la trobada Alfredo Fabuel Mira. A l'endemà, dimecres 15 a les 19, inauguració de l'exposició de pintura de Paula López González Ballinas. Dijous 16 a les 6, concert del grup Selenitas, i per acabar divendres 17 a les 19 hores, presentació del llibre Llegir la història, repensar les fronteres, reinventar les pràctiques, publicat per Sembra. Núria Cerveró.
Els tallers que trobarem aquesta temporada són el taller de ball, del Bureu al Sarau i del Festival Folk al Ball de Plaça, cada dimecres de 7 a 8 i mitja de la vesprada, amb una aportació a Carre Volta de 20 euros al mes. Podeu trobar més informació i inscripcions en festaifolk@gmail.com. Valencià, curs de llengua, història i cultura. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't al taller. Enguany farem classe de valencià i també passejarem per la ciutat. Visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. T'hi esperem, impartit per Manel Pérez, amb horari de divendres de 10 a 11 i mitja del matí. Una donació, en general, de 15 euros mensual i 5 euros al mes per a sòcies. Més informació i inscripcions en info@carrevolta.org. Taller d'art, coordinat per Isabel Guirao. Tenim art per adults en horari de dimecres de 7 a 8 i art per adolescents en horari de divendres de 5 i mitja a 7 de la vesprada. Més informació i inscripcions a tallerdeartisabelguirao@gmail.com. Tango, aprèn com a Buenos Aires, amb el mestre Luciano Blanco. Horaris de tardor hivern els dimecres a les 8 i mitja de la vesprada. Nivell intermedi i avançat. Reserva ja la teva plaça en el telèfon 657-473-638. Yoga. Tenim dues opcions. Classe de Yuk Yoga. És dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja del matí. Contacte Flori al telèfon 629-175-702. I classes de ioga dinàmic. És dilluns de 7 menys quart a 8 de la vesprada i dimarts i dijous a les 2 i mitja del migdia. Imparteix Keru Romero, amb una aportació mensual de 40 euros per un dia setmanal i 60 euros per dos dies setmanals. Més informació i inscripcions en info@carrevolta.org. I per últim, percussió. Aprèn percussió tradicional amb Aitor Sáez, el 30 de novembre i 21 de desembre, 25 euros per sessió. Contacte info@aitorsaezdejauregui.com i al telèfon 627-990-0800. Podeu estar a l'aguai de totes les activitats en la pàgina web carrevolta.org i en les nostres xarxes socials.
Atureu-vos i mireu com riu llencent amb el riure tots els llums de la casa, cridant al ball i a l'amor i a la revolta que ens ensenyà a fer vius en l'esperança. Acaba de llegir un fragment del poema Retrat de Cristina Piris Obrint Escletxes, que va publicar Marc Granell en el seu llibre Tard o d'Hora. I és que quan acaba l'any a Carre Volta sempre tenim un moment de record per a Cristina Piris. Cristina, nascuda a Santander, però arrelada de ben jove a València, va ser una de les impulsores de Carre Volta i mestra de molts de nosaltres. I així, amb Cristina en el cor i amb poesia, acabem el 2024 i rebem el 2025. Una abraçada, amigues i amics, el Déu de Santa Teresa.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Partufet. Señor Charlotte, señor Félix.